Bueno, bon dia. Nosaltres som una petita representació... Ara? Sí? Així? Sí? Val. Som una petita representació del col·lectiu, amb l'Ai Marginedes, l'Anna Dot, la Raquel Vila i la Palma Lombardo, que no han pogut ser aquí, i jo sóc l'Alba Vilamala. Més que explicar-vos qui som, explicarem una mica què fem i com hem arribat fins aquí, perquè encara no tenim molt clar qui som. Bueno, comencem una mica pels inicis per situar-vos vosaltres i nosaltres també. Morir de Frío, com ara el coneixem, no neix així. Nosaltres érem 5 estudiants, en aquells moments més, d'Osona, que vam anar a Barcelona per estudiar uns quants belles arts i els altres art i disseny a Massana. Bueno, clar, el moviment artístic de Barcelona és molt més ampli que el que nosaltres estàvem acostumats i vam necessitar com compartir-nos entre nosaltres coses que trobàvem, que descobríem, que creiem que als altres els hi podia interessar. I la nostra manera va ser crear un blog, tal qual, un blog es pot d'aquests plantilla, i anar penjant, bàsicament eren enllaços i algun comentari. Però ben bé intern i que nosaltres ens pensàvem que només ho veiem nosaltres. Fins que va arribar un moment que ens van deixar dos comentaris. Un comentari era des de la Fundació Miró, que ens convidaven a anar a una roda de premsa de la inauguració d'una exposició. I ens deien que si no hi podíem anar, doncs que la passaven per streaming, allà nosaltres. I un altre comentari era d'en Guillermo Paz. És un artista que es mou bastant per Barcelona últimament, tot i que ha estat per Alemanya, crec, o... Ha voltat bastant. Bé, ens posava un comentari sobre un enllaç que havíem posat d'ell i aquestes coses. Llavors vam dir, a veure, ens està veient més gent que no som nosaltres. Què fem amb això? I vam dir, bueno, va, ens ho agafem més en sèrio i tirem endavant. Llavors va ser com un pas de quedar una cosa familiar a ser una mica més oberta i intentar anar una mica més enllà. El primer pas va ser crear una web, no un blog. Vam passar, bueno, amb una plantilla també, però de WordPress, ja no de blog es pot. I allà el que fèiem era desenvolupar més, ja no tan sols compartíem enllaços, sinó desenvolupar més, no sé, escrivíem. Escrivíem sobre art, sobre cultura, sobre el que ens interessava, com continuem fent fins ara. No ens posem límits ni ens posem res. Cadascú escriu el que vol, el que li ve de gust. I això és el que vam fer. Hi van haver dues presentacions, quan vam inaugurar la web, allò ben feta i de tot, vam fer una presentació a Barcelona i l'altra a Vic, que ens queda a prop de casa, i va ser el nostre primer contacte amb l'ACVIC, el Centre d'Arts Contemporànies de Vic. I bé, bueno, està jugant això. Ara. Bueno, això és una captura de pantalla de com està actualment la nostra web. Nosaltres entenem la web com el nucli que ens uneix. És el projecte més gran que tenim, diguéssim. Estem cada dia, entre cometes, cada setmana, actualitzant. Bàsicament els que escrivim som nosaltres 5, però tenim més col·laboradors, estem oberts a qui vulgui publicar, aquí ho deixem. I res, nosaltres, diguéssim que és una plataforma que ens serveix per compartir. Llavors, és el projecte més gran, però també és el que es va fent més lentament. Podem veure una clara diferència i una evolució des de les primeres publicacions fins ara, però no és algo ni intencionat ni res. És algo que ens ha anat sortint natural, com la majoria dels projectes que hem anat portant a terme. Val. Llavors, ara ja comencem a parlar una mica més dels projectes que nosaltres hem fet. L'any passat, el 2013, vam estar molt actius, no com aquest, perquè és que, clar, vull dir, som 5, però cadascú té les seves vides, té les seves feines, té els seus estudis, llavors ja ho tirem endavant, però clar, la dedicació no és completa. I bé, l'any passat vam estar molt actius, com he dit, i un dels primers projectes així grossos que ens vam embarcar, que ens vam llançar de cap a la piscina, va ser el futur. El futur sorgeix perquè nosaltres, com a estudiants a la Facultat de Belles Arts i a l'Escola Massana, doncs, trobàvem que faltaven iniciatives per part dels alumnes, que faltaven que nosaltres ens poguéssim relacionar amb els altres més enllà de les aules, que es pogués prendre com la universitat un nostre espai, no limitar-nos a anar a classe, no? Doncs que poguéssim també conèixer a altres alumnes, els seus interessos, no allò de sentar-te a classe, fer la classe, anar al taller, fer les activitats que haguessis de fer i ja està. I el futur va ser una convocatòria que vam organitzar, que vam estar lluitant molt amb tots els departaments, tant de Belles Arts com de Massana, presentant el projecte, anant a reunions, ens el vam haver d'aprovar a tot arreu. I bé, era una convocatòria oberta exclusivament a alumnes de Belles Arts i de Massana, que se'ls donava el tema del futur. Per què el futur? Perquè nosaltres el veiem molt negre. I nosaltres estàvem a l'últim curs, tant de Belles Arts com de Grau Art i Disseny de Massana, i estàvem perdudíssim del que faríem l'any següent, de què seria de nosaltres. I vam dir, el futur és un bon tema perquè em sembla que estem tots igual. I res, vam obrir aquesta convocatòria a Belles Arts i Massana, com he dit. Nosaltres vam dir, triarem 10 projectes, però no serem nosaltres qui els triarem, hi haurà un jurat. El jurat estava format per un professor de Massana, un professor o professora de Belles Arts, l'Antonio Antanyón de Massana, la Montse Morcate de Belles Arts, i llavors hi havia la Lua Coderc, en Serafina Álvarez i en David Bastuer. Sí, tres artistes joves que es mouen pel moviment cultural i artístic de Barcelona ara. Bé, es van presentar a última hora, això sí, durant tot el que hi havia, em sembla que un mes i mig hi havia, sí, per presentar els projectes, en vam rebre superpocs i la nit abans, a les 12 de la nit, ens saturaven el mail. Perquè això sí que ho vam fer, que nosaltres ens havíem d'enviar un dossier del projecte que volíem presentar en PDF. No volíem material, perquè així ens era més fàcil tant a nosaltres de rebre-ho com de poder-ho repartir al jurat i poder-nos posar d'acord. I bé, doncs el futur va ser un èxit al final. Bé, va haver una participació d'uns 20 llargs projectes i 25, sí, i en vam escollir 10. Bueno, aquí veiem els cartells. El disseny sempre va a càrrec d'en Blai. I ara aquí hi ha unes fotos del que va ser l'exposició. Aquesta és en Xavi Rodríguez, amb la seva peça darrere. I això és l'exposició que vam fer a Belles Arts. L'exposició, clar, va estar als dos llocs, tant a Belles Arts com a Massana. En Harley Martínez, també, a Belles Arts. Com es deia? Ana Gallardo, també, amb la seva peça. Això va ser... La partida de pòquer és una peça de l'Estel Boada. Aquesta peça es tractava de que els artistes participants a l'exposició es jugaven l'autoria de la seva obra. No l'obra, l'autoria. El guanyador del pòquer va ser aquest que veiem aquí d'esquena, que és en Miquel García. Aquest es va endur l'autoria de les peces de tots els participants de la partida de pòquer.
Dels que participaven.
Bueno, sí, dels participants de la peça de pòquer. Sí. I bé, bueno, va ser molt divertit perquè la partida de pòquer va durar les dues inauguracions, tant la de Massana com la de Belles Arts. Sí. I bueno, al final va ser una mica apretant el final perquè, clar, tanquen les escoles i no podia durar tota la inauguració. Bueno, aquesta és una altra peça que també és molt divertida, que era un diàleg entre generadors automàtics de conversa, entre dos déus, entre cometes, i era molt divertit. I bueno, ara ja passem a un altre projecte que ens ho parlarà en Blai.
Va, sí, no? Val. Bueno, paral·lelament justament al projecte del futur ens vam engrescar molt i vam presentar dues exposicions en què en un mes teníem dues exposicions, sí, o sigui, dues inauguracions que presentàvem. I si un estava dintre de l'àmbit acadèmic però universitari, aquesta entràvem dintre el que és el món de l'ensenyament a partir d'un projecte de la Concepció Sellós, bueno, que és la meva mare, I clar, llavors era molt fàcil tenir com molt material d'un projecte que havia fet 15 anys enrere amb gent de o sigui, bueno, en aquella època eren nens de P5 i que havien construït una bola del món a la classe. Llavors, clar, la bola del món aquesta era molt espectacular, perquè era una bola del món que realment, no sé si hi ha alguna imatge, bueno, això és la maqueta que va fer un dels pares, que també era artista, llavors hi havia molta vinculació. Això ho vam fer a l'escola de Sant Vicenç de Torelló, que és una escola pràcticament rural, perquè el poble és petit i això, i justament en aquella època hi havia com molta relació amb les famílies. Per exemple, hi havia un cas que havien anat a veure l'hort d'un dels avis d'un dels nanos i els pares eren molt participatius. I tots aquests components van donar que el projecte, malgrat que sí que al final la bola tenia un pes molt important amb l'estudi de la classe i tal, doncs es treballava tot a partir de la plàstica. O sigui, la plàstica era el motor per treballar qualsevol tipus de contingut, ja fos llengua, ja fos ciència, matemàtiques, etc, història, i a més amb nanos de P5. O sigui, realment era la potència del treball era aquesta. Llavors, a nivell expositiu, nosaltres el que volíem fer una mica era mostrar el que va ser aquest projecte, ja vist des d'una certa distància, no? Perquè va ser, bueno, ara ja 16-17 anys enrere, i bàsicament mostrar-lo, no? I analitzar una mica aquests processos d'alguna manera a partir dels elements que encara havien quedat. Justament l'element central, que era la bola, ja no hi era perquè per motius X es va desmuntar, però bueno, també estava bé que no hi fos, perquè justament perdia importància el que era l'escultura, no? Ja no era tant anem a veure l'escultura, sinó que era anem a veure el procés que es va generar al voltant de l'escultura, perquè al final la bola era això, no? Era el resultat final de tots els processos i tot l'aprenentatge que havien fet els nanos durant tot aquest temps. Bueno, si de cas anem... Sí que vam fer una projecció al final de la sala. Justament aquest va ser un... Això m'ho he deixat de dir. Amb l'Escola d'Arts de Torelló va ser un projecte que va sortir una mica també això, no? D'una conversa justament amb la meva mare, no? Tenim tot aquest material i justament l'Escola d'Art té una sala molt gran que l'estan dedicant a exposicions. I el tema del reciclatge era com el concepte que havien agafat amb les últimes exposicions. I bueno, allò, parlant un dia mentre dinàvem, va sortir la conversa aquesta de la bola, que clar, una escola d'art, tema reciclatge, una bola del món feta de xalles de tot tipus, era molt fàcil de vincular-ho. I ho vam vendre amb l'Eli, que li estarem eternament agraïts. I no va costar gaire. Decidida ho vam tenir. I això va ser un projecte que va tenir molt èxit, i justament va tenir èxit no tant dintre del sector artístic, sinó sobretot el sector de l'educació va agradar molt.
Aquí són unes quantes fotos.
Sí.
L'exposició. Aquí, com ja hem vist, la maqueta és la maqueta original. Està feta amb plastilina i altres materials de rebuig. Llavors aquí podem veure la projecció que deia en Blai, que és com el logotip que es va fer servir per la bola. Nosaltres el vam decidir projectar-lo aproximadament al tamany real que tenia la bola. Aquí, bueno, vam, per mostrar una mica el procés plàstic i més matèric que van realitzar els alumnes, era com el primer procés de la creació dels planetes que van fer.
Clar, durant tot el procés del curs es va treballar no només la Terra, sinó també l'univers. I clar, llavors, per exemple, es va començar tot el curs amb una performance en què es creava com el Big Bang, i llavors es creava el nucli de la Terra. I llavors es anava fent tota la classe. Tota la classe era una instal·lació, diguéssim.
Bé, aquí vam organitzar nosaltres una petita biblioteca amb tots els llibres que havien servit per inspirar el projecte, per durant el projecte, i vam fer un petit vídeo que vam enregistrar els que havien set els alumnes i els creadors d'aquesta bola, on ens explicaven l'experiència. Perquè tenien 5 anys, però se'n recordaven perfectament. i bueno, els va fer molta gràcia. Bueno, així és una mica com vam guarnir la sala perquè donés la sensació que entràvem dins el projecte.
Vam intentar això, agafar alguns objectes que es havien realitzat, tornar-los a realitzar, però tampoc sense caure en això de tornar a fer el mateix espai, sinó que era més el procés.
Sí, sí, era més... Sí. Era més una mena d'intent d'abocar accions que s'havien portat a terme durant tot aquest projecte educatiu, no? Per això, fer com remarcar la importància del procés de fer servir les arts plàstiques com una excusa per aprendre.
I llavors, bueno, a part del tema aquest de les exposicions, que és un dels temes, clar, sempre és el tema com més vistós, perquè hi ha inauguració, hi ha tot això, però bueno, també portem, i a part del bloc, que és, ja ho hem dit que és el tema central, llavors tenim com diferents projectes que anem desenvolupant també. Un d'aquests projectes és Ràdio Congelador, que és un programa de ràdio que ho fem a la ràdio local del nostre poble, que és Torelló. I bàsicament és un programa de ràdio mensual, surt l'últim dissabte de cada mes, i que també ens serveix per això, no? Per trobar diferents mitjans per continuar reflexionant sobre art, cultura en qualsevol context. I no sé, ho fem a través d'això, no? Buscant aquests mitjans, com poden ser la ràdio, com pot ser una exposició, i al final és una història de comunicar.
És també com un repte per nosaltres, perquè ens hem de contextualitzar a Torelló i com a molt la comarca d'Osona, i se'ns demana que parlem de cultura i art. Llavors, clar, l'art i la cultura com nosaltres ho entenem o el que nosaltres vivim no té res a veure amb com es viu allà. Llavors hem d'intentar com gestionar-ho com podem. I, bueno.
Però queden coses curioses. L'últim programa vam tenir el president de l'associació de Jules Verne de Catalunya hispànica, o sigui, i és de Sant Vicenç de Torelló, és el pare del nostre tècnic de so. Per això, que és molt divertit això, no? Perquè
no, sí.
A vegades sembla, no, que ens tanquem molt a art contemporani, no? Hi ha moltes més coses igual o més interessants. És xulo.
També dic que aquest espai o sigui, aquest programa va ser un encàrrec, diguem, de l'Escola d'Art de Torelló. És a dir, a l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló, com a servei municipal que és, disposa d'unes hores determinades per utilitzar la ràdio local, i la directora ens va demanar a nosaltres si volíem aprofitar aquestes hores, perquè elles com a escola, l'equip directiu de l'escola, no se'n podien fer càrrec. I això, no? Que el vincle amb l'Escola d'Arts de Torelló és molt gran, i que a part del projecte de la Bola del Món, doncs també el programa de ràdio n'és un... És una continuació.
I bé, també continuem a Torelló, dintre de les activitats que fem, i justament al costat de la ràdio hi ha una creperia, on també, això també és un encàrrec que ens va sortir, que era intervenir d'alguna manera en les parets de la creperia. Ja fos a nivell expositiu o tampoc sabíem gaire com, no? En inici podia ser a nivell informatiu o expositiu. Al final el que vam fer va ser un projecte de comissariat on nosaltres buscàvem una persona que fes una recepta artística. Què vol dir una recepta artística? Doncs bàsicament uns punts per tal de crear una obra. Llavors aquests punts els passàvem a un segon artista que ho interpretava de la manera que ell creia. De moment en portem dos, i també és un projecte d'aquests que anem fent, o sigui, tampoc ens posem molta pressió, i bueno, van sortint a mesura que anem tenint això, anem tenint inputs, anem trobant les persones i les possibles relacions que hi poden haver.
De moment, bueno, podem dir els artistes que han participat, de moment hem tingut com dues col·laboracions, o sigui, el que es fa és una correspondència, això que tu deies, no? Ens van enviar una recepta a un col·lectiu d'allà a Manlleu, que es diuen Kitchiners, les que ho van interpretar va ser la Bet Moret, que és una il·lustradora de Torelló, i en aquesta segona ocasió l'artista que va enviar la recepta, diguem, les instruccions, va ser l'Irene Solà, que és de Malla, i els encarregats de portar a terme la recepta van ser els propis clients del restaurant, no? Es posaven com unes instruccions a la taula. I bueno, és curiós per aprofitar l'espai d'un restaurant com a espai expositiu i també com interpel·lar els clients del restaurant, no? I bé, canviem una mica, sí, a part d'escriure crítica o reflexió sobre art i fer projectes més de comissariat, com poden ser El Futur o La Bola del Món o aquest de la creperia, també hem rebut encàrrecs d'altres artistes d'allà a Osona, tots dos, que són en Jordi Lafont i en Manolo Gómez. En tots dos casos, aquests dos artistes són persones més o menys properes a nosaltres, que sobretot, per exemple, en Jordi Lafont té un tipus d'obra molt participativa, demana molt la col·laboració de la gent del seu voltant, i bé, ens va demanar la participació en un dels seus projectes, en el que ell enviava una foto d'una cadira a algú altre. En aquest cas, aquesta és la foto que nosaltres vam rebre, no? I nosaltres havíem de contestar amb un text. La nostra manera d'aproximar-nos a aquest encàrrec va ser composant una cançó sobre aquesta fotografia, que després vam escriure a 10 mans, perquè el que ens havia demanat en Jordi Lafont era escriviu el text a 10 mans, som 5 persones, en total 10 mans, i ho vam fer, doncs, literalment, no? Vam intentar repartir-nos les lletres del teclat de l'ordinador i escriure la cançó a 10 mans. Vaja, i el que li vam enviar, doncs, era el text, el vídeo, o sigui, el text i el vídeo.
Com la imatge aquesta que es veu ara, doncs tot el vídeo era tot el procés.
Exacte.
A la vegada que la webcam del ordinador ens estava gravant les cares i com estàvem tots posats davant de l'ordinador per poder-ho fer.
Sí, va ser divertit.
Sí.
I en el cas d'en Manolo Gómez se'ns va demanar una intervenció en una exposició que va fer aquest artista al Museu de la Pell. Nosaltres vam intervenir l'últim dia de l'exposició i vam elaborar unes audioguies per recórrer l'exposició d'una, doncs, manera diferent, no? Com hi va haver, cada un de nosaltres vam elaborar una proposta diferent d'audioguia. El que ens interessa d'aquests dos casos és que per nosaltres és com una manera més, la pràctica artística, de portar la crítica a un altre format, no? Sí, o sigui, no ens tanquem només, no és que nosaltres només escrivim o pràctica comissarial. Nosaltres, bueno, com ja hem dit, hem set estudiants de Belles Arts i d'un grau d'art i disseny, i bé, la pràctica artística forma part de tots els nostres processos de reflexió. Aquest és un dels projectes més polèmics, podríem dir, que hem tingut. Es diu Puc no fer res per contribuir. Va ser també un encàrrec d'un centre que es diu Experimentem amb l'Art, de Barcelona. El vam rebre... Bueno, és interessant explicar tot el procés de com vam rebre l'encàrrec. De fet, és molt més interessant que la nostra resposta a l'encàrrec. El que ells ens van demanar cap a principis de setembre del 2013, a veure si podíem programar alguna cosa en el seu espai, és un espai de Barcelona, durant 3 mesos, durant el primer trimestre de curs, i que a canvi, doncs, disposaríem de tot l'equipament que ells tenen, de tot el seu suport moral, i de 50 euros. Per nosaltres, al principi no vam saber massa bé si era una broma o no. Abans de posar-nos a la defensiva, no. Ens vam posar a la defensiva, però després vam anar a parlar amb ells, i la veritat és que són una gent encantadora i que hi tenim molt bon tracte. No, molt bon tracte no, hi tenim molt bona relació. Tracte, no? I bé, és una proposta, és un encàrrec que no deixa de sorprendre i que a l'hora de la veritat és com molt descriptiu de l'escena, de l'escena contemporània, no? I per nosaltres ens va posar en qüestió nosaltres mateixes, perquè vam tenir molts debats de veure si havíem de dir que sí, si havíem de dir que no. Per una banda dèiem, bueno, realment per nosaltres és una oportunitat per tirar endavant un projecte, però d'altra banda aquest projecte l'estem fent per ells, no? Al final es farà el seu espai, és una mena de propaganda per ells, no? Els estem regalant programació que d'altra banda hauria de tenir un preu. I què fem? va ser molt difícil decidir. Creiem que havíem d'haver dit que no, però vam dir que sí. Vam acceptar perquè ens entusiasmem i perquè ens costa dir que no.
Però amb condicions.
Les nostres condicions van ser doncs, que el que programaríem serien tres xerrades en les que demanaríem a la gent que vingués com podíem, o sigui, com havíem de respondre en aquell encàrrec. No? Quan veus que tot el context de l'art funciona així, si més no el que t'envolta, com has de respondre? Què hem de fer? O sigui, nosaltres creiem que hem de dir que no, però ja hem dit que sí. Què hem de fer? Evidentment els tractes no ens semblen justos, creiem que el que vam fer dient que sí era contribuir a continuar amb aquests processos que no estem gens d'acord i que a més després de nosaltres aquest cicle en el que aquesta gent es dedica a fer aquests encàrrecs continua i la gent continua dient que sí. Però bé, aquestes xerrades que vam fer les plantejàvem com un sopar, nosaltres invertíem els 50 euros que ens pagaven en comprar el menjar per convidar la gent a sopar. Evidentment la gent estava convidada a portar coses per compartir perquè tres sopars, 50 euros, sí, menjaven poc, ells hi posaven el vi, això sí, però... I realment van ser molt intenses, o sigui, no va ser una experiència divertida, precisament, però vam aprendre moltíssim. La gent que va venir, sobretot a la primera sessió, va ser gent molt sèria, ens va tocar una mica el crustó, també evidentment va rebre experimentar amb l'art, vull dir, va haver molt debat i bé, que al final el que vam acabar dient és que no ens sembla bé aquest context i que no hauríem de contribuir, o sigui, hi hauria d'haver una consciència de que les coses es fan i tenen un preu. I bé, per l'experiència va ser positiva, diguem. I llavors, això és un mapa conceptual de l'ESQUAM. L'ESQUAM són unes jornades que es fan a l'ACBIC, organitzades per l'ACBIC. L'any passat se'ns hi va convidar d'alguna manera, no?, a participar a les sessions, però com de forma d'oients, diguem, vam escriure una sèrie d'articles al voltant de les diferents ponències i aquest any va ser una mica diferent tot el format de l'ESQUAM i es va dedicar un cap de setmana a fer un seminari sobre crítica d'art, el coordinava la gent d'ADESC de Barcelona, que són un institut independent de crítica d'art i tenen una publicació online. Va ser un seminari en el que es va convidar, doncs, els mateixos de DESC van convidar els seus col·laboradors i a més gent que coneixien, doncs, a parlar de diferents temes, no? I nosaltres vam rebre una pregunta des de DESC que era on està l'opinió? I nosaltres havíem de respondre al seminari d'alguna manera, aportant doncs, la nostra visió de on està l'opinió en els nostres dies. I va anar molt bé, va ser realment molt intens, vam parlar de digimodernisme. Per nosaltres va ser com una gran oportunitat per posar-nos en contacte amb gent que també es dedica a l'escriptura sobre art i sobre cultura. Va sortir molt que a vegades sembla que és una pràctica molt solitària, el fet d'escriure, no? Hi ha relatiu poc feedback, relativament. I va anar molt bé doncs, per posar en qüestió a veure com s'ha d'escriure la crítica, tenint en compte els mitjans digitals, ja que ADESC és una publicació que és digital, també com la nostra, per tant teníem com moltes coses en comú. I això també ens serveix per explicar una mica la relació amb ACBIC, no? De fet, nosaltres des de que ACBIC ens va deixar l'espai per fer la primera presentació, ens consideren residents in situ, un programa que tenen de residències in situ, que no sabem gaire bé què vol dir, ells tampoc ho saben, però, però està bé tenir el seu suport i ens anem comunicant. I sí, ens van, quan pensen en nosaltres ens ho diuen, que està bé. Aquests,
de fet, també hem desenvolupat algun projecte en relació als seus, al viver de projectes d'ACBIC. De fet, n'hi ha un que encara el tenim allò en marxa i un altre que el vam tancar més, que era un vídeo explicant un dels projectes i tal, i intervenint una mica amb la gent que feia els projectes. Plaga.
Sí,
plaga. Ara canviem totalment, ja no som morir de frío. Perquè, bueno, Plaga és un projecte en paral·lel que tenim alguns membres. Vaig ràpid, perquè si no, no tindrem temps. Doncs Plagues, això és a partir d'un altre col·lectiu que va sortir amb altra gent de diversos àmbits a Barcelona, sobretot gent d'àmbits tant de història de l'art i de belles arts. Es va plantejar aquest col·lectiu que es diu Subterranis, que era un col·lectiu que agrupava gent interessada més en el tema de comissariat d'art. I amb molta eufòria, en poc menys d'un mes, vam organitzar un festival d'exposicions de cases i llocs autoinstituïts, o sigui, petites galeries, al carrer, diversos llocs, tot això agrupat en un cap de setmana, o sigui, en 3 dies, i vam fer una petita programació per aquests 3 dies i li vam posar de nom Plaga, no? Perquè és això, no? Que s'exté per la ciutat. I bàsicament va anar molt, molt bé. Estem molt, molt contents de com va funcionar el tema aquest, no? per la rapidesa a l'hora de muntatge, pel tipus d'exposicions, que clar, eren exposicions que duraven 2 hores, llavors desapareix l'exposició i no ha passat res. Moltes coses, d'esdeveniments, no sé, és un projecte molt interessant, que malgrat que no l'hem fet des de Morir de Frío, sinó que ha sigut un projecte paral·lel el que és el nostre col·lectiu, però la majoria de nosaltres hi hem participat activament, doncs bueno, també ho volíem presentar.
Molt ràpid. Una de les coses interessants de Plaga és el fet de que no necessiten, o sigui, les propostes que participen al Festival Plaga, que es mostren al Festival Plaga, són propostes que no necessiten el permís de ningú per mostrar-se, és a dir, és una excusa per dir, si tu aquest dia tens ganes de mostrar el treball de tal artista o tu mateix de mostrar el que estàs fent, aquest dia obre les portes de casa teva i no has de demanar...
Sí, no hi ha un jurat, no hi ha una convocatòria, és totalment obert. De fet, farem la segona edició de Plaga el cap de setmana del 13, 14 i 15, si no vaig equivocat. Llavors,
de juny.
Esteu convidats, si esteu per Barcelona. En lloc d'anar al Sónar, veniu a Plaga.
Bé, ja per acabar, doncs aquí deixem una foto del que nosaltres estem construint, que és un arxiu, en tot el que recollim d'exposicions, de xerrades, de conferències, de rodes de premsa, ho estem aglutinant tot en un petit espai que ens cedeix a l'Escola d'Arts Plàstiques de Torelló, i res, la nostra idea és digitalitzar-ho tot i fer un arxiu de veritat, però això ens portarà molta feina. De moment les portes estan obertes i si mai passeu per Torelló i podeu anar, i està creixent molt més. Tenim allà una estanteria i bé, això. Moltes gràcies i res.